Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Ara, pues eso, que ens digueu d'on sou i des d'on escolteu, si escolteu, de llocs no propers a nosaltres, perquè...
Sí, de comentari d'avui ens dieu des d'on ens escolteu. Hem de trobar les persones que ens escolten des de...
Des de països on podem anar de vacances i tenir guies.
Ai.
Guies locals, semilocals. I sí, ens estava escoltant perquè l'altra vegada...
Suïssa, Finlàndia, Marroc... Bueno, Israel no cal, bueno. També t'ho diré. Itàlia, Irlanda, Mèxic, Brasil, Jordània, Egipte...
Això, aquest que deies d'Indonèsia era algú que va escoltar una... O sigui, sortia per ciutats, no? I deia que el 4% s'havia escoltat a Kuala Lumpur i el 96% a Bali. Jo assumeixo que això és una persona que va anar de vacances a Bali. I a l'aterrar, quan l'Umpur va dir ui, em descarrego un episodi.
Hòstia, pues si es vol fer de l'aixeta...
Oi, el que se'n va a Bali. Sí, eh?
No sé com dir-te. Doncs sí, sí. Bueno, els que no se n'han anat a Bali avui són els col·legues del meu episodi, eh? Perquè tenim un episodi carregadet.
Ha estat bé. Ha estat, bueno... Ha estat decente.
Ha estat bé. O sigui, a mi el que m'ha estressat d'aquest documental és que no era especialment llarg, perquè eren com 50 minuts, era normal, però tota la informació era com rellevant, saps? Tot el que deien la veu en off era important. Llavors m'he tornat boja amb el guió.
Vaja. Bueno, ens expliques. Primer, Clara, ens dius la teva part?
Sí.
Clara.
Dia 8. De febrer.
Oh, pues mira, és dos dies molt importants. Avui acabem la feina ràpid, eh? Perquè és carnaval. Està bé.
Ah.
Sí. Uf. És carnaval.
Bueno, està bé.
Bueno,
una festa a celebrar. No hi ha més.
Oh, és que...
Jo no li trobo molta gràcia al carnaval.
És que soc molt hater de totes les festes, eh? Amb... Sorry. Però...
No, jo de totes no. Però el carnaval, no sé, algú que m'ho expliqui, si volen, però jo és que no li trobo molta gràcia. Hi ha gent que ho viu molt, eh? Però...
Pues és el dia del carnaval i també un dia més important, que és el dia... Ah, clar, no té sentit, madre mía. Posa, dia del Nirvana, i jo m'he pensat que era el dia de Nirvana. I no, imagino que és d'allò en plan religiós, no? El Nirvana.
Sí.
Dia de Nirvana, sí. Contemplación, va, pues ya no m'agrada. Contemplación y espiritualidad de lugares destinados al retiro espiritual. No ens interessa. Jo em pensava que era el dia de Nirvana. I dic, pues, això és més important. Bueno. Un dia estan avorrit, eh?
No tinc gaire cosa a dir del Nirvana.
Podria ser millor.
No tinc gaire res a dir del Nirvana.
Mai l'experimentat. Experienciat, Navada.
És que no sé ni en què consisteix, sincerament. No crec que estiguem en aquest nivell, nosaltres.
No. La meva intel·ligència espiritual és relativament baixa.
Bueno, la meva és nula, bàsicament. Sí, que a mi no m'expliqueu coses d'aquestes perquè ni m'interessen ni les entenc. Resum.
Pues molt bé, pues vaja, sí que s'ha acabat ràpid.
Sí, la veritat que sí, no? Va.
Una mica trist, eh, aquest 8 de febrer.
Vosaltres sortiu per carnaval, us disfresseu i aquestes merdes o què?
Jo no ho he fet mai. Vull dir, en pla, quan era petita sí, però... Aquí al meu poble, que surten les carrosses i tot això, les meves amigues de l'adolescència i això sempre s'han disfressat i han sortit a carrossa i tot el rotllo. Però a mi m'ha fet una mandra tan gran, sempre.
Jo carrossa tampoc mai. Però és que ni d'aquesta, ni de Reis, ni ninguna, eh?
No, les meves amigues eren de cada any, encara surten, eh, amb carrossa. I els agradava molt i eren com tres cops de setmana seguits de sortir amb carrossa. No sé, és que jo anar a passar fred i això, pues, sincerament. No li trobo la gràcia, tampoc m'ha agradat mai sortir gaire. Llavors, pues, haver de sortir i a sobre passar fred, ja és que...
Tinc els llavis fets una merda, això.
Sí?
Sí, així com a comentari. I no tinc cacau.
A mi m'ho va passar la setmana passada, que estava tot el dia amb el cacau a la mà. O sigui, que horror.
Pues molt bé, doncs si ja estem.
Sí.
Quina és la disfressa més rara que heu tingut?
Rara que et refereixes.
O alguna cosa que agradava.
A mi m'agradava anar a les carrosses quan hi anava.
No era la pregunta clara.
No sé.
Jo un any em vaig disfressar de la Lisa Simpson. I literalment em vaig fer... La meva àvia em va fer tot el cabell... Com amb una espuma, em va fer les punxes del cabell i anava tota pintada de groc. Va ser dramàtic. Però jo m'ho vaig passar.
Jo de petita tampoc havia portat disfresses gaire... Vull dir... Una vegada tenia... recordo fotos de molt petita, de bruixa o de dàlmata.
Sí.
O de... Un any de Pocahontas, de qual. Coses així, saps? Però res de l'altre món, tampoc, que recordi que fos en plan un gran projecte. Sempre era una disfressa comprada, senzilla, vinga, tirando, saps?
Ah, no, no, nosaltres no. La meva... El meu germà es va disfressar de Tori el Ninja. Wow. Sí, sí. Bueno, com que... Bueno, suposo que... No sé si ho he dit al podcast, suposo que sí. Però el meu germà i jo som bessons. I sempre, quan érem petits, sempre ens disfressaven a conjunt. I tenim de Wendy i el Peter Pan, a Mickey la Minnie...
Uau. Wow. Tu eres d'aquestes persones.
La veritat. Sí, suposo que als meus pares els va semblar una idea espectacular.
Però és una mica raro vestir germans en disfresses de parella.
Que meu, Marta.
No sé. No. Teníem 2 anys, vull dir.
Però m'entens el que vull dir. Aquí la Mini és un matrimoni.
Oh my God, Marta. Mare meva.
Jo entenc el concepte. Entenc el concepte, fatal, Marta. Comparteixo.
Gràcies, bé. Només volia arruinar-li l'infància a la Carla.
Sí, bàsicament.
No, no, it's fine, però... No, no sé com dir-te.
No, clar, és que sí. Si et penses així, és raret. Però clar, també, si no ho penses així, dius, bueno, no té sentit.
No, 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 no té per què pensar-se així. Era una broma. Més o menys. Quasi.
Ja, ja.
La Clara està esforçant-se bueno, tant per no riure.
Sí, no, home, no. Riure no, mai.
Ara que ja heu fet el podcast super raro, pues anem a acabar de fer lo raro i anem a explicar el documental d'avui.
Molt bé.
El documental d'avui forma part d'un programa que es diu The FBI Files i el documental en si es diu The Murderous Cult of Nation of Yahweh. Bueno, molt difícil. Bàsicament... Una secta assassina.
Molt bé. Fa temps que no fèiem sectes, eh?
Sí, eh? Ara feia temps. I el podeu trobar al canal de Real Crime. Mm.
Molt bé. El canal d'on traguem...
Si a algú li interessa. I si a ningú li interessa, doncs per això estem nosaltres.
Sí. Bàsicament. The Real Crime és d'on traiem, en plan, gran quantitat dels nostres documentals. Exacte. Però també està ple de basura.
Sí, la gran majoria. Sí. Hauríem de tornar a veure Memòria Negra i L'Hora Fosca.
T'ha costat, eh?
Sí, estava per tranquil.
Sí, la veritat és que sí, no sé si...
Fa molt de temps que no en fem. Com va en aquesta gent? Estan fent coses?
No ho sé, no espero sé. Que L'Hora Fosca hagin seguit i hi hagin episodis nous, perquè eren molt bons.
Clar, perquè L'Hora Fosca era molt guai. Memòria Negra estava guai també.
Sí, era un altre ball.
Per les risses. Però sí... Però L'Hora Fosca
però igualment, era molt xulo. Memòria Negra hi ha com 12 temporades, o sigui que no ens l'acabarem. Però L'Hora Fosca estava molt guai.
Fa temps que no mirem.
Fa temps que no mirem.
A mi em sembla genial perquè Memòria Negra té literalment un pressupost d'un euro i un xicle i han fet 12 temporades. Sí. Això és genial.
Bueno, a veure, si la gent vol que tornem a cobrir aquesta gent...
Sí, si a algú li interessa que tornem a fer això... Doncs ens ho deixeu als comentaris. La veritat és que estava bastant bé. Ara ja com que passem una mica del documental...
Però... Hombre, no.
No, home, no.
Una mica sí, no passa res. Segueix
sent la base.
Sí, la base sí.
Bueno, Carla, què és el malandrí d'avui?
Què?
Per feina.
Gràcies. El malandrí d'avui és... Bueno, directament un senyor que es diu Hulon Mitchell. Indirectament,
ah,
Jesucrist.
Hòstia, és interessant, eh? Comença bé, això.
Això és així, vull dir, tots els mals venen per culpa d'aquest bon home. No ho dic jo, ho diu la ciència.
Et sonen les campanes. Sí,
les meves.
Sí, però no em sonen a mi, li sonen a la Clara.
Ah,
pots tirar avui, si vols.
Vale. Ens situem el 13 de novembre de 1981. Mm. Un capatàs d'obra se'n va veure un terreny on ha de començar a fer la seva feina, edificar o el que sigui, i descobreix un cos embolicat amb mantes. Mm. Malament. Truca a la policia i quan li pregunten, ell diu que no, que al matí, quan ha passat, no havia vist el cos. Per tant, és probable que l'haguessin deixat fa poc. Però bueno, bàsicament troben el cos d'un home afroamericà, que això els agrada molt. Bueno, això és com ho deia en el documental, ja, això ja cadascú s'ho prengui com vulgui, no ens ficarem en política. Però era un home afroamericà a qui havien decapitat. No troben identificació de la víctima, però sí que troben unes claus en una de les butxaques. No patiu, perquè al cap de literalment uns minuts, a uns metres troben el cap, embolicat amb uns llençols. No patiu, el cap ha sortit. La policia no creu que l'assassí hagi intentat prevenir la identificació de la víctima perquè realment, vull dir, han deixat el cap allà al costat i no s'han endut les mans o altres parts del cos que sí que podrien haver-los identificat. Doncs, per exemple, amb empremta dactilar o el que sigui. Llavors no és com, no creuen que la intenció sigui que no el reconeguin, o sigui, havent-li tallat el cap. Tenen com una altra motivació, que no és aquesta. Creuen que més aviat té a veure amb una espècie de ritual. Li fan l'autòpsia i descobreixen que abans de la decapitació a la víctima l'havien apallissat. Que això no sé si ho descobreixen durant l'autòpsia, perquè literalment el cap té els ulls molt inflat, té moltes marques de sang, té les dents trencades... Vull dir que ja tenia senyals.
Bueno, potser amb l'autòpsia pots decidir si aquests cops s'han fet abans o després de la mort, no?
Sí, es refereixen a una cosa així, suposo. Però bueno, vull dir, també veuen altres marques al cos, com per exemple veuen marques de sabata, com d'haver donat cops de peu o xafat, i marques d'haver rebut cops amb un objecte contundent, que això ja sabem que acaba malament. Creuen que aquest objecte contundent és probable que sigui... Bueno, això no sé com es diu en català. Un machete.
Vale. És un machete, no és un tipus de ganivet. O sigui, és el tipus d'arma, es diu machete. No? Sí. Jo juraria que sí. És el machet.
Machet.
Juraria que machete, sí, perquè és el tipus d'arma al que et refereixes. Machete en català.
Ah, machet. Coltell llarg i pesant, especialment usat a Amèrica per tallar la canya de sucre. O tallar caps de la gent. També. Això no ho diu l'enciclopèdia.cat, però ho digui.
Cadascú fa servir els seus animats per la que vols, no?
Sí, exacte. Doncs sí. La policia creu que li han tallat el cap amb un machet i llavors el que fan és treure com unes fotocòpies de l'empremta dactilar de la víctima. Però clar, pensem que estem al 1980 i tot això no està digitalitzat. O sigui, no tenen una base de dades. Llavors les han d'anar comparant manualment amb centenars i centenars de fitxers. Que tampoc vol dir que ho trobin, perquè si aquest bon home no està fitxat per la policia,
yeah,
no tenen per què tenir l'empremta dactilar d'aquest senyor. Però, sorprenentment, reconeixen l'empremta en un fitxer que tenien arxivat i descobreixen que la víctima es diu Aston Green.
Vale.
Estava fitxat, però no per cap delicte greu, sinó que tenia com una cosa això, petita de trànsit i l'havien com identificat. També no és una mica raro que t'hagin identificat per una multa de trànsit o alguna cosa així?
En quin sentit?
En plan que li hagin pres les empremtes. Per què? Per samartar-se un semàfor en vermell?
Ja, és raro. Però bueno, tampoc, com no sé, igual aquell país, no? O sea...
També, clar...
Bueno, també
sí, t'anava a dir.
No, ja, sí, clar.
Igual influeix.
Estàs parlant que no ho has dit, de Florida als 80, saps?
Sí, és veritat, no ho he dit.
Que gent sap la nostra història.
Florida Man. Sí, Però suposo que el deurien tenir identificat, pues, gran part d'això deuria ser, pues, perquè era negre, bàsicament. Però, bueno, en aquest cas els ajuda perquè identifiquen a la víctima, que, com us he dit, es diu Aston Green, i no tenia cap historial de crims violents ni coses greus per l'estil. O sigui que, bàsicament, pues, tenia una cosa d'això, de saltar-se un semàfor vermell o alguna cosa així, i ja està. La policia llavors va a casa de la mare de l'Aston perquè era l'última adreça que tenia registrada, tot i que després creuen, o sigui, bueno, descobreixen que no és realment on estava vivint, però era l'última adreça que tenien i llavors van allà. La mare els explica que últimament s'havia tornat molt religiós i que l'havia vist per últim cop feia unes dues setmanes. I ara direu, religiós de què? Perquè, clar, hi ha moltes de religions. Ara pregunteu-me, religiós de què? Doncs pues ara aquest bon home, Aston Green, era israelita hebreu. Que aquest grup, sí, és una cosa estranya, però aquest grup, Espanya i Catalunya, se'ls coneix com negres barra africans hebreus. Allà s'anomenen la nació de Yahweh, que bàsicament, com que, pel que he trobat per internet, com que tots els personatges de la Bíblia eren negres, doncs que la raça negra és com la raça superior.
Vaja.
I són els verdaders descendents dels jueus. Vale. Bàsicament es basa en això, que és curiós.
Ja, yeah, quan...
No, no sé, jo no,
jo
tampoc,
no
havia sentit mai.
Sentia, a més, ja no només el tema de ser descendents de, sinó el nom en si. Però per alguna raó m'han recordat Yahweh... els mormons que diuen que són els descendents d'un jueu que van anar a Amèrica.
Ja, yeah, bueno, sí, cadascú es liga les seves coses.
Clar, bueno, cadascú és descendent
clar,
de lo que l'interessa.
Clar, quan jo soc descendent de...
Bueno, clar, que ells eren els veritables jueus perquè, doncs això, com que els personatges de la Bíblia eren negres...
Sí, bueno, però això ho diuen ells, perquè a mi sempre me'ls han posat ben blanquets i rossos.
Ja. Yeah.
Bueno, però si pensem d'on surten,
ja, però aquí cadascú a qui li preguntis et dirà que sí o que no, saps què vull dir?
Ja, total, però bueno, que ells diuen això, que són la raça superior i també té algo, és que he llegit algo, ara no em sortirà, però a veure, té algo a veure, bueno, no sé, ja quan surti us ho diré, però no sé, és bastant curiós, sincerament, jo no ho havia sentit mai. I Yahweh, pel que he vist després, em sembla que vol dir Déu.
Sí, ho diuen al documental, que perquè després es posa com aquest nom i diuen que és algo així de Déu.
Sí. De moment, ell s'ha ficat aquí, en aquest lloc, i allà sigue. Bueno, ja no, però allà seguia. La mare els diu que no sap on viu, però el que sí que els dona és un número de telèfon que l'Aston li havia donat. Llavors la policia, a través d'aquest número de telèfon, que és un telèfon fixe d'una casa, troba la direcció i aquesta casa es troba en un barri bastant problemàtic. Però bueno, això ho deixen així, ja està, no diuen res més. I amb les claus que havien trobat al cadàver, poden entrar a la casa.
Vale.
Llavors a dins de la casa troben moltes coses de temàtica religiosa, llibres, pamfletos, diversos... tríptics, històries d'aquestes d'això, de la religió jueva. No troben rastre del company de pis que la mare havia mencionat que l'Aston vivia. Però el que sí que troben és un matxet. Uau! També en aquella casa troben un paper amb un número de telèfon d'una altra casa que hi havia doncs, un parell de carrers més enllà. Llavors van a veure aquesta casa i en aquesta casa hi troben un grup d'aquests israelites hebreus que parla amb la policia. Aquest grup formava part doncs, de la congregació de l'Aston i els expliquen que l'Aston últimament, com aquest grup que troben en aquesta casa, s'havia distanciat una mica del que era la congregació del grup aquest religiós. I s'havia distanciat perquè el líder era massa extrem amb les doctrines que havia implementat. Fins aquí bé, no? Alguna cosa a dir?
No.
Vale. Llavors, algunes persones... Ah, que això m'ha fet molta gràcia. Bueno, no sé si ho he posat al guió, però és igual. Aquestes persones porten com una mena de turbants i túniques. I sempre van vestits de blanc, amb els turbants blancs i les túniques blanques. Però aquest grup que s'havia distanciat del que és el líder religiós duia uns turbants de colors per mostrar aquest distanciament. Que m'ha semblat com bastant
simbòlic. Això no ho he pillat ja quan
veia el document. Yeah.
Sí, no, no... No m'he quedat...
No ho heu vist. Això ho expliquen, eh? Però a la recreació del vídeo també es veu com aquest grup de gent doncs, portava els turbants de diferents colors i després quan ensenyaven imatges del que és el grup religiós mainstream, tots anaven de blanc. Aquest grup de persones que la veritat és que són una mica reticents a col·laborar amb la policia, però tot i així els explica bastantes coses. Els explica que creuen que l'assassí podria ser algun membre del grup religiós dels israelites que volen silenciar els que no estan d'acord. Perquè es veu que deixen caure, suggereixen, que hi ha molta violència per part del grup cap a les persones més dissidents o que qüestionen el líder. No s'ha vist mai en cap secta, això.
Quan estava en aquest documental anava amb la idea de... Va, anirem fent el check, saps? Del bingo de les sectes. Saps què vull dir? Que en el meu cap... Que vas dient, per suposat que fan això, sí. I per suposat que fan l'altre, i per suposat que fan això l'altre. Però no sé, res, per això, que sí, que vull dir que el fet que fossin milions contra la gent que qüestionen el líder, és que és, sembla...
És que és una secta normal, one,
eh? Estem parlant d'una secta. No, em sembla comportament normal,
sí.
Habitualment.
Sí, sí. No. Però bueno, com us deia el grup aquest, No volia esplayar-se gaire perquè havien estat amenaçats per altres persones d'aquest grup, bueno, del grup religiós, i llavors doncs, tampoc estaven molt per la labor. Però al cap d'uns dies apareix a la comissaria el company de pis de l'Aston, que és el Carlton, i la seva dona, que és la Mildred. O sigui, entenc que l'Aston vivia amb aquest matrimoni, llavors quan al cap d'uns dies suposo que assumeixen una mica el que ha passat i volen ajudar en el cas. Llavors van a la comissaria. El Carlton els explica que els dos havien entrat en el grup religiós i estaven dins, però que últimament s'havien desencantat una mica perquè aquest un tal Hulon Mitchell s'havia autoproclamat doncs, el Messies, no? Que això tampoc s'ha vist mai, que algú s'autoproclami
l'enviat
de Jesús. Exacte, això. I llavors que no els agradava aquest tal Hulon Mitchell i s'havien com desencantat una miqueta. Però bueno, us explico una mica el que us he explicat abans, però aquí ho tinc al guió, que és en què consistia aquest grup. És que m'he avançat, ho tenia aquí. Però llavors, bàsicament, el Hulon aquest va decidir que els negres eren descendents directes de la tribu hebrea perduda de Judà, o Judà, no sé com es diu. I llavors el que feien era... canviar-se el nom per un de bíblic i de cognom es posaven d'Israel. O sigui, m'ho invento, no sé, digueu-me un nom bíblic. Algú?
Ah, un nom bíblic.
Marta.
Pues les dones, en comptes de tenir un nom normal, tenien Marta d'Israel. Bueno, s'ho canviaven i es posaven Marta Israel i ja està. I bàsicament eren una raça superior.
O sigui, tu et poses Israel darrere
ja,
i pelante, no? I de cop ets...
Sí.
Descendent de...
I ja està, Marta, tu no t'has ni de canviar el nom.
La Clara tampoc, no?
Clara? No
sé, Clara. Hi ha clares a la Bíblia?
Crec que no.
A veure,
crec que no, eh? Carla segur que no, ja us ho dic.
Clara en la Bíblia. Què significa el nombre Clara segons la Bíblia?
Però crec que això és diferent, eh?
Deu segons la Bíblia.
Ve de clarus, del llatí. O sigui, crec que no és de...
Aquesta conversa l'hem tingut.
Sí, l'hem tingut,
I
ja.
I el meu ve del germànic.
Repetir-nos és la nostra especialitat, com a l'all.
Per tant, Carla i Clara...
No, Carla és el que no marca germànic. Soc l'única.
Sí.
No m'abreu.
Marta, bueno, ets la més bíblica del podcast.
Curiós, eh? Que ningú més aquí tingui noms hebreus.
Serà la més creient del podcast?
Oh, i tant.
Sí, és.
És que sí, t'he dit que, clar, tenim la barra bastant baixa,
clar,
llavors.
Què entenem per creient? Creient en què?
No sé, bueno, pots creure en el que tu vulguis, Marta. Nosaltres et deixem. Excepte en la cienciologia, això no et deixaria, veus?
Està dur, eh? Perquè hi ha una part mòrbida de mi que vol anar i fer el test.
Mare meva.
Vols anar amb el Zeno aquest?
Sí, sí. En fi.
Molt bé. Doncs sí, bueno, seguim. El Julón. El Julón es va canviar el nom a Yahweh ben Yahweh, que vol dir Déu el fill de Déu.
O sigui, dues vegades.
O sigui, Déu i vegades. Fill de Déu. Ell és Déu i és el fill de Déu.
Israel. O no, és tot. Israel.
És el moment. Ell és icònic, saps què vull dir? No, ell no té d'Israel perquè ell és el fill de Déu. Vull dir, ja se sap d'on ve.
Clar, perquè ell no és Israel, ell és el cel, no?
No ho sé. Bueno, clar, suposo. No ho sé. No ho sé. Però crec que no he posat en tot el guió dues vegades Yahweh de la mateixa manera. Crec que ho he escrit de 35.000 maneres diferents. I era un home, doncs, bastant tossut, que no li agradaven gaire els debats. I no li agradava discutir intel·lectualment ni carinyosament. Llavors, doncs, ell, el que deia, havia d'anar a missa, mai millor dit, i ja està. Llavors, bueno, el Carlton explica tot això, dona bastanta informació a la policia i ja se'n va amb la seva dona cap a casa. I es veu que quan arriben a casa es troben una sorpreseta. I és que algú els estava esperant dins de casa. Ells, que ja sabien que podia passar alguna cosa d'aquestes, havien donat quatre voltes amb el cotxe abans d'arribar a casa, vigilant que ningú els seguís i tal. El que passa que no s'esperaven que algú els esperaria dins de casa.
Sí.
Però sí.
La Clara està posant una cara de patiment.
Llavors,
ja sento molt malament aquesta anècdota.
Ai, no estic acostumada que em veieu, no me'n recordo.
No, tranquil·la. Ah, perquè tens el guió posat, no?
Clar, no em mireu. Bueno, això, que arriben a casa i algú els estava esperant, pues, pistola en mà, no? Anem a dir. I llavors, al Carlton el disparen i a la Mildred la disparen i li tallen el coll amb un matxet. Qui creieu que té més possibilitats?
M'ho estic rient de les cares de la Clara. És que no la veus, però és un quadro. I ara sobre estàs silenciada.
Llibertat d'expressió.
Clara, qui creus que té més possibilitats de sobreviure? Una persona que l'han disparat o una persona que l'han disparat i l'han tallat del coll?
Dóna per debat, això. Anem a dir la primera, que és la menys desgraciada.
Doncs, pues, mec, wrong. Wrong perquè la que sobreviu...
Assassino no em guanyo el sou, eh?
Clar, és que li hauries de preguntar qui creus que sobreviuria, l'home o la dona?
Tens raó. Clar, hagués dit la dona.
Clar, hagués dit la dona.
Qui creus que sobreviuria?
I haguessis encertat.
Llavors, la Marta sap preguntar bé, sap. Claro. Sap com funciona, això.
Bueno, jo sé preguntar millor perquè et faig fallar. Doncs, bàsicament, el Carlton mor i la Mildred, contra tot pronòstic, sobreviu. Sobreviu a dures penes, però sobreviu. La policia descobreix que molts membres de la secta tenien aquesta arma. Era com una cosa habitual, no? Era com et feies Yahweh i et regalaven un matxet d'iniciació.
De bienvenida, no? Una aigua i...
El turban i el matxet. Aquest era el pack de bienvenida. Bé, bàsicament, tenien aquesta arma, però no la troben a l'escena del crim. Però bueno, és igual, perquè la Mildred pues, ja té totes les proves que cal tenir. L'única esperança que tenen per poder saber què ha passat en aquell incident concret és la Mildred, que sobreviu, com us he dit, i contesta a les preguntes de la policia. I llavors, què diu la Mildred? La Mildred diu que no sap qui són,
vaja,
aquesta gent, perquè portaven passamuntanyes i tal, però que estava seguríssima de que eren Yahwehs, això, gent d'aquesta. Evidentment, quan se li demana el Julón sobre aquest incident, diu que no sap res, però tot i així la policia sospita bastant i li posa vigilància. Durant la vigilància, la policia descobreix, bueno, fan una mica d'investigació, i descobreixen que els Yahweh existeixen a 13 estats diferents.
Que fins llavors ningú tenia consciència de que aquest grup existia. A mi això em sembla molt fort.
Ja, no ho sé, suposo que sí, però si no si no estan implicats en res, i si no se'ls pot connectar a res dolent, entenc que tampoc, vull dir, estan allà però no els hi pot dir res.
O sigui, em sorprèn que ningú els hi tingués l'ull posat, perquè un grup religiós que està creixent de negres als Estats Units, que va en contra del cristianisme... Els anys 80, que va en contra...
Els anys 80.
En contra del cristianisme típic, evangèlic d'allà. Em sorprèn que no es tinguessin fitxats, saps? Encara que fos sense raó. Que
això bueno, potser és això.
Els Estats Units, que fitxen a la gent sense raó.
Ja, però bueno, igual és això, que no... Que tampoc, vull dir, si no els pots connectar amb res...
Que seria... lògic, eh? O sigui, el fet està en que em sorprèn que fessin lògic.
Sí. Ja t'entenc. No ho sé, igual tampoc en aquell moment tenien com tanta presència, no ho sé. Però bueno, clar, en 13 estats no és això, però bueno. Sí, però bueno, es veu que estaven bastant ben organitzats i tenien com tota una infraestructura de mitjans de transport propis, rotllo busos, històries i cuidao perquè tenien com, no sé com es calculen aquestes coses, però el seu patrimoni o digue-li com vulguis, estava valorat com en gairebé 50 milions de dòlars.
No és un grup petit, calladet, quatre pringats que no tenen res, saps? És un grup que mou molta pasta.
No ho sé.
I molta gent.
Sí. El documental no ho expliquen, eh? Però sí, és veritat que és bastant sorprenent. Però bueno, a Florida hi havia 12.000 creients. El que passa que el que és la comunitat del Hulon, jo crec que era bastant més reduïda, perquè hi havia molta gent a Florida que no creia en el Hulon. Però sí que eren doncs, de la religió israelita, hebrea,
vale.
El que sigui. Saps? O sigui, entenc que això és com altres grups religiosos que llavors es fan com petites comunitats. Saps? I llavors es fan com congregacions, històries i d'aquí és realment on a vegades surten les sectes, perquè bueno, sectes o grups fundamentalistes, digue-li com vulguis, que realment hi ha una religió més gran però llavors a una persona se li va la pilota i és quan es creen grups més conflictius o més tal. Jo suposo, pel que he entès. I això. Però com que passa? Que la investigació s'estén de forma interestatal, llavors aquí és on entra l'FBI, que és bàsicament la seva feina. Segueixen investigant, ara amb l'FBI pel mig, i s'endinsen una mica en el tema de la religió. Llavors aquí descobreixen que el Hulon tenia com... Bueno, convidava les persones com més desfavorides a unir-se a la religió, com per exemple expresoners, gent molt, molt pobra, bueno, sense sostre, etc. Llavors el que feia era donar-los menjar, una llar i una feina. El que passava és que els seus seguidors treballaven doncs, produint xampús, samarretes, o què sé, històries vàries, llavors les havien de distribuir a altres ciutats i vendre. Llavors, havien de vendre aquests productes i arribar com a un mínim de vendes, una mica Herbalife, per poder com contribuir al que és la religió, no? Llavors, clar, a canvi de tot això, els donava això, un menjar, una llar, una feina, i educava els seus fills també. Llavors, què passa? Que hi havia com certes acusacions de violència, però bueno... Com que en general la gent anava fent, doncs ningú deia res, no? Suposo que hi havia molta gent que si tu realment no tens res i hi ha un senyor random que et diu, em vens xampús i et dono una casa i et dono menjar i enviaré els teus, i portaré els teus fills a escola...
Obvies moltes coses.
Doncs entenc que dius, bueno... Sí. Clar, pots obviar que aquest senyor
s'ha invadit tant. Sí, que s'autonomen el fill de Déu. Vale, m'és igual.
Clar, jo ho entenc. O sigui, quan no tens res, pots
passar. Però també és el que sempre passa amb aquests grups, no? Que qui és el target? Persones vulnerables. És una mica història, sí.
I després passa el que passa. Que em recorda una mica els regnits i quan van començar a agafar tot de gent perquè anessin a votar. Clar, que després coses problemàtiques, vull dir, no vull dir que totes les persones aquestes siguin problemàtiques, però que pot donar-se en situacions d'aquest tipus. I bueno, passen cosites. S'instal·len en molts barris bastant conflictius i en general, a part de que eren una secta, doncs no feien gaires coses dolentes, però sí que el 1986 els van fer fora d'un barri de Florida, de Delray, i aquell mateix dia, per algun motiu, el dia que el fan fora, a la nit hi va haver un incendi al barri que va ferir diverses persones. Així, coincidència, com aquell qui no vol la cosa. Llavors la policia, òbviament, va sospitar dels Yahweh i van trobar com un home que els volia fer d'enllaç i que estava disposat a donar informació des de dins de l'organització. Aquest mateix home, que no sabem el nom, va confessar que l'organització havia estat culpable de la mort de l'Aston i també d'altres assassinats diversos. Però llavors la policia torna a parlar amb la Mildred, que no sé si us recordeu, era la dona del company
la
de
que sobreviu, del, no?
De l'Aston, la que sobreviu a un intent de decapitació. I la Mildred els posa en contacte amb un exmembre de la secta. Bueno, mentre va passant tot això per una banda, apareix un altre home mort amb les orelles tallades. La víctima es deia Raymond Kelly i al seu cotxe troben vàries polles d'alcohol com si hagués estat bevent. El Raymond Kelly tenia una pistola que sempre duia al cotxe, bueno, això els explica la dona del Raymond, però no la troben la pistola al cotxe i els sembla sospitós. Aquest home està mort i la policia està investigant. Llavors, canviem d'escena una miqueta, perquè amb això que els agrada molt als Yahweh és anar a un barri conflictiu, ocupar un pis un bloc de pisos i fer fora la gent que hi havia abans. No els agrada, és com un hobby que tenen. Llavors arriben a un bloc de pisos que desallotgen a tothom i un antic resident d'aquest bloc de pisos es queixa, surt de la tele i tal, queixant-se, i apareix mort. O sigui que estan com una mica en plan Happy Flowers, però passen coses. Què passa? Que d'aquest assassinat sí que troben un sospitós. Quan l'interroguen, aquest sospitós, que era un grande, els hi dona un nom jueu, bueno, un nom bíblic, i els hi diu que té més de 400 anys. Que dius, bueno, molt bé, noi.
Aquí
cadascú té les seves aficions, eh? És una mica Eduard Cullen, això, eh?
No?
Quants anys tens? 17. Quants anys fa que tens 17? 355.
Aquesta és la cita exacta? Te la saps de memòria?
Sí, bueno, 355 no ho sé, però de Crepúsculo sí que li diu quants anys tens? Bueno, quants anys tens? Perquè l'he vist en castellà. I li diu 17. I li diu, quants anys fa que tens 17 anys? I l'altre li diu, m'ho invento.
I aquesta és la pregunta, sí. La...
O 107, sí, no crec sé. Que era 107, però igual m'ho estic inventant.
Però...
Sí, és que a mi em va donar molt fort en Crepúsculo.
Recordo la frase de quants anys fa que tens 17 anys, més que res, perquè s'ha convertit una mica en un meme, però no sabia la resposta. Em sembla que sí que te la sabies de cop.
I no saps la de... No, i no saps la de... Ets blanc, no sé, estàs fred, no sé què. I li diu, digues què sóc. I diu, un tanto.
No.
És el millor meme de la història.
No, no l'havia vist.
L'hauríem de penjar en aquest episodi.
No, això no ho he vist.
Ai. Bueno, és
que sí, clar, és que vull dir...
This is the skin of killer, Bella. Where the hell have you been, loca? És que vols ser tots, va, un
tot. Uau, jo és que no era molt fan de Crepúsculo, llavors. Les meves referències de Crepúsculo són bastant limitades.
A més, l'altre dia vaig veure una noia al TikTok que se n'anava... S'havia apuntat a un curs... Bueno, és una d'aquestes que ja té bastants seguidors, però bueno, fa com... És una mica humorista i tal. s'ha apuntat com a un curs de, sí, de guió, d'escriure, no sé, pel·lícules i coses així. I clar, diu que es va posar una samarreta del meme del Jacob dient "Where the hell have you been, loca?" perquè si algú li ve en plan rotllo Scorsese, Tarantino, no sé què, que tothom sàpiga de quin pal va ella. I diu que Crepúsculo és una obra d'art. Dic, molt bé. En fi. Doncs aquest home ni tenia 400 anys ni tenia un nom jueu. Bàsicament cotitzen la seva empremta dactilar i descobreixen que es diu Robert Rozier, que havia sigut jugador de futbol americà i que quan ho va deixar va començar a tenir el que jo he anomenat problemes criminals. Perquè se li va anar una mica a la olla i va fer cosetes.
Vale. Com per exemple?
Cosetes, no sé, Marta. En plan robatoris i coses d'aquestes. I potser era una mica violent. Llavors la policia va parlar amb els antics residents del bloc aquell ocupat i alguns confirmen que el Robert havia perseguit el veí que s'havia queixat dels iauers. O sigui, l'ubiquen per la zona, per dir-ho així. La policia acusa el Robert de la mort d'aquest veí i descobreixen que la pistola que havia fet servir per matar-lo era la que faltava del cotxe del Raymond, cosa que llavors el connectava a l'assassinat del Raymond, perquè a part de que havia fet servir la seva pistola, també havien trobat una empremta al cotxe de la víctima del Raymond, una empremta del Robert. Llavors, bueno, el Holon segueix negant-se a parlar amb la premsa, ni amb la policia, ni amb ningú. Llavors el que intenta és crear com una nova imatge per a l'organització. Llavors contracta un home que és un cap de premsa i comença com tota una campanya, doncs això, de com neteja d'imatge del que són els iauers, perquè se'ls està com connectant amb tota una sèrie de coses tan negatives, llavors fa això, no? Tot i així, tot i que aquest home està intentant doncs, fer una netejar la imatge de l'organització, hi ha persones que amb tota la repercussió del que ha passat decideixen doncs, sortir a la llum i explicar les seves experiències dins de la secta. Entre aquestes persones hi ha una familiar del Holon que havia presenciat bastantes pallisses ordenades per això, pel Holon el 1983.
Vale.
Madre mía, és que intentar llegir això i sentint el Quevedo de fons m'està
costant.
Segons aquesta familiar del Holon, alguns d'aquests homes que havia apallissat els havia matat doncs, perquè, segons el Holon, no eren prou respectuosos amb ell i amb la religió.
Okay.
Però bueno, bàsicament, amb aquest canvi d'imatge que intenten dur a terme, doncs obren les portes dels seus temples i excomuniquen públicament, o sigui, a través de la televisió, vale, el Robert. Llavors, el Robert aquí ja es pica una mica. Vull dir, ja li senta com el cul que a sobre d'aquí ha hagut de matar penya, a sobre l'excomuniquin i tal. Llavors comença a treballar amb l'FBI. Explica que coneix almenys 20 assassinats ordenats pel Holon i confirma tots els casos de què hem anat parlant durant l'episodi. O sigui, tots han sigut ordenats pel Holon. I llavors amb el Robert tenen un testimoni que realment podia acusar el líder de la secta, però clar, el testimoni és un assassí en sèrie. I llavors la credibilitat que té pues, és una mica agafada amb pinces, no sé, ho explico. I llavors, què passa? Que han d'intentar buscar altres testimonis o alguna cosa, però clar, la campanya publicitària aquesta que s'està muntant al Holon, que sembla una campanya electoral, està començant a tenir efecte. I mica en mica es van com guanyant, entre cometes, el respecte de la comunitat, no? De Florida, no sé. Aquí van passant cosetes i, dit i fet, ha passat 10 anys de tots aquests assassinats. I ha passat gairebé una dècada. I encara no tenen prou proves per detenir-los. Perquè realment les persones que poden explicar coses doncs, tenen molta por de represàlies i no s'acaben de doncs, animar a testificar ni res de tot això. I les persones que sí que testificaven havien d'entrar al programa de protecció de testimonis aquests perquè realment, vull dir, era bastant perillós. Bueno, clar, podien matar. No, ja està, no té més. El Holon, per això, havia anat guanyant tanta legitimitat i tant de entre cometes, respecte, que fins i tot l'alcalde proclama un dia de el Yauen ben Yauen. Sí, literal. Bueno, bàsicament, no sé, es deu fer amic de l'alcalde, li deu comprar un cotxe o alguna cosa, no sé. M'imagino que el tema deu anar així. I llavors li diu, sí, pues tal dia serà el dia del Yauen ben Yauen, no? La rei. Felicitats. Però bueno. A l'octubre de 1990, la policia decideix que ja n'ha tingut prou i s'arrisca i executen pues, ordres de detenció pel Hulon i 12 dels seus seguidors. I em sembla bastant bíblic el tema de que siguin 12 com els apòstols.
Sí.
No són 12 els apòstols?
Sí, sí.
Em sembla poètic.
Justíssim.
Aquesta ordre de detenció. Doncs sí. I llavors, el Hulon té planejat per aquest mes d'octubre com un tour per diferents ciutats de diferents estats. I llavors la policia el que fa és planejar diferents equips per anar-lo com perseguint. En cada ciutat tenir un equip per poder detenir-lo si no han pogut fer-ho a l'anterior. Llavors la primera ciutat és New Orleans i el volen detenir a l'hotel. Llavors què fan? Posen com agents infiltrats a cada pis per anar com registrant tots els moviments i esperen ordres de Miami. A les 3 de la nit piquen a la porta del Hulon i esperen a que surti el guarda de seguretat. Llavors detenen el guarda de seguretat i quan el Hulon va veure què passa, el detenen amb ell. Mira si era fàcil. 10 anys per anar a picar-li la porta a l'hotel.
Inútils. Sorry.
Sí, i llavors totes les persones que estaven allà posicionades en no sé, els seus llocs respectius entren a l'hotel i detenen els apòstols, anem a dir-los. Sí. Llavors, bàsicament, el Colón l'acusen d'extorsió, conspiració i assassinat a favor del crim organitzat. Bueno, té tot. I diuen que durant el judici, fins i tot el jurat popular es sent com intimidat per la presència d'aquest bon home. Llavors, l'any 1992, el Hulon i 6 membres de la secta són condemnats això per conspiració i el Hulon el condemnen a 18 anys de presó. 18 anys! Per haver ordenat l'assassinat de 20 persones.
Super desproporcionat.
Sí. Sí.
Oi que sí? És que d'aquí a aquí et posen una pena de mort.
És que no tenen cap sentit els americans, són molt inconsistents. Són molt inconsistents en la manera en com decideixen les sentències.
Sí, tot depèn de...
Que sí, que depèn
de com de
cada estat té les seves coses, les seves merdes, però jo què sé, tio, no sé. Però és una cosa...
Home, jo crec que hi ha coses clar. Que hem de posar d'acord.
I potser el tema sentència seria una, no?
Entenc que sí. Perquè, clar, vull dir, si has matat algú, has matat algú a Florida, clar. Nevada o... No sé com dir-te. O...
Sí, sí, sí.
A Oregon, sí. Saps?
Ja no has matat algú, sinó que has organitzat tota una xarxa criminal per matar penya. En nom... En el documental algú ho anomena terrorisme, però un tipus de terrorisme, en concret. Terrorisme que fas tu dins del teu país contra el teu propi país, que això té un nom. Sabeu que la Clara el sap.
Ah, sí. Terrorisme no, sí. Domèstic.
Terrorisme domèstic! Crec que sí, que és això, eh? Sí, 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 sí.
Sí?
A veure. És que en el documental, a més, algú ho menciona i ho diu així.
Ai, però no m'he enterat.
Algú de l'FBI ho diu.
No m'he fixat. Madre mia, sóc la millor persona del món. Sóc la més intel·ligent.
Sí, sí, sí. Terrorisme.
Madre mía, es que m'haurien de donar un Nobel. Bueno.
Ok. Un Goya pel bàsicament... podcast, només perquè la Carla ha dit això.
Sí. Només perquè m'he inventat un terme a la gent que el resultat ser el sí. Que era. Qui ho fa això? Ni volent. Bueno, bàsicament al final del documental fan una reflexió que dius, bueno, has arribat aquí tu sol, però aparentment creuen que és molt necessari dir que el Hulon va arribar a creure's tan poderós que es creia que era Déu i que podia decidir per sobre de la vida i de la mort. Ok.
Tothom.
Com literalment tots els líders de secta. Felicitats, Julón.
Julón, és que...
Saps? Julón. A més que diuen com Julán i, no, mai, i durant tot el documental no sabia si era Julón o Julán. I resulta que és Julón. Julón. Però bueno, us agradarà saber, això no ho diuen al documental, però que el 2007, amb 71 anys, va morir de càncer de pròstata.
La Clara, gent...
No!
Aviens, la Clara està silenciada perquè al seu costat hi ha una discoteca mòbil i no volia que escoltéssim la merda i està fent thumbs ups perquè aquest senyor s'ha mort.
Us poso la música així de... Papà americano, ojo, eh?
Se sent soroll, però no s'identifica quina cançó és.
Estan però, cantant el Papa Americano. I, bueno, Quevedo, aquestes coses.
Bueno, pues la Clara ens estava fent thumbs up perquè aquest senyor s'ha mort. I ara s'ha tirat un tiro a la cara i ara ha tornat a fer thumbs up. I li ha tornat a sortir la bombolleta de thumbs up. Molt bé.
Doncs sí, bàsicament aquest senyor està mort i enterrat, però... El que em fa ràbia és que el van deixar sortir per morir-se.
Com? El van deixar sortir per morir-se?
Sí. Entenc que arriba un punt que estàs tan malament que et deixen marxar doncs, per passar els teus últims dies on has sortit del papo. Però, no sé.
Ja. Yeah.
Per menys han donat una sentència de pena de mort, saps el que puc dir?
No sé. Ok. Whatever. Està mort, no? Fora.
Què us ha semblat els Yagües Ben Yagües?
No és un grup que conegués.
Jo tampoc, no tenia ni idea.
No és una secta molt parlada. Lo qual...
No, a més crec que hauria... O sigui, crec que seria més... No sé com dir-te, que cridaria més l'atenció. Una secta de jueus, hebreus, negres, que es creuen descendents d'Israel. No sé.
Però...
Crec que és una cosa que hauria de cridar més l'atenció, però no ho he sentit mai.
Sí, crec que sí. De fet, la majoria, no tots, però la majoria de sectes de les que veiem són molt de gent blanca per gent blanca, el qual té sentit que es promocioni més aquest tipus de merdes.
Ja.
Yeah. No sé, anava a dir alguna cosa i se m'ha anat. Se m'ha oblidat.
I se t'ha oblidat.
I anava a dir... Bueno, no seria gaire intel·ligent el que anava a dir llavors. Per què no?
Bueno, la Clara no pot dir res perquè no pot reflexionar.
Et pot fer mímica.
Podem intentar saber què estàs dient.
Està plorant.
Està plorant. T'ha fet molta pena, el Yagüe Ben Yagüe.
Thumbs up. Va, Clara, ens està fent l'odat. Tres paraules.
Kill myself.
Ai, bueno, for real.
Soc la Clara d'Israel ara mateix.
Doncs res. La Clara intentant parlar per a través de Ouija amb el Yahweh Ben Yahweh perquè mati el que porta la furgoneta aquesta.
Que faci una última cosa a la vida, no? Que mati el tractor aquest.
Com a mínim fes alguna cosa, eh?
Doncs sí. I demà treballo, eh? Vull dir, cuidao, que jo haig de dormir amb aquesta furgoneta aquí. Però bueno, no, jo crec que el documental ha estat bé per això. Perquè
ah, sí, jo sé que anava a dir.
Que no coneixia.
Que crec... Trobo que el documental s'ha centrat molt en la investigació i com van desmuntar el grup, però m'hagués agradat més in-depth, saps? Més profunditat en el que és el grup en si, saps? Els seus inicis, sí, la vida d'aquest senyor, que, per, com és que s'ha arribat a creure que és Déu, qui li va posar la presidència de tot,
sí. Com és el seu dia a dia, dia no?
Quin tipus d'abusos hi havia així més sistemàtics dins del grup, perquè sabem que n'hi havia...
Bueno, igual ho podem explicar per la xeta, si algú li interessa i ens ho deixa comentar.
Uf, explicaria fer recerca.
Podem fer una mica... Bueno, una miqueta. Podríem explicar-ho si algú que està a la xeta o algú que es vulgui fer de la xeta ens demana que investiguem més sobre el Yahweh Ben Yahweh.
Okay.
Jo em comprometo a fer-ho. Però bueno... No, a mi m'ha agradat, no ha estat malament.
No.
És el pitjor que hem vist.
Només això que... M'hauria agradat que expliquessin altres coses. Sincerament,
una mica
que el
senyor
de l'FBI anés a Miami o anés a Tampa, pues me la suda. Sí.
Ja, doncs sí. Però bueno, fins aquí la pesadilla d'avui.
Good job, La Clara fa un thumbs up. Que... Només hi surt la Clara, la bombolleta de thumbs up. A mi no em surt.
A mi no em surt tampoc. Sí. Doncs bueno, no sé, quina emoji pregunta que podríem demanar?
Machete.
Penseu avui vosaltres. Bueno.
Machets.
Hi ha un machet.
No, crec. A veure, aquí ja, anem a consultar.
Hi ha una espasa.
Hi ha un ganivet.
Sí.
No, ganivet.
Calla, una persona amb turban, no? Aquestes persones porten turbans així...
Racist match?
No, però en el grup portaven turbans.
No, portaven turbans.
Oh, no t'agrada, el canviem.
Era un símbol identificat.
Anem a canviar-lo, no t'agrada.
Una cosa, ara estan posant un remix de la cançó de la Nuit de Los Chicos del Coro. ¿Esto qué es? O sea... Escolteu?
Surt per la finestra.
Sí, jo sí.
Però a veure si s'enganxa bé a l'àudio. Toma, maquinote.
Maquinote al guapo.
I una olor a porro, col·lega.
Sí, bueno.
En fi. Bueno, doncs molt bé. Fins aquí l'episodi, que no ha quedat curtet.
Molt bé. També ens podeu explicar el que us doni la gana als comentaris. No fem pregunta, sí, però expliqueu-lo com
no, volem. Sí, la pregunta era des d'on escolteu.
Ah, sí, és veritat. Des d'on escolteu...
Volem saber.
Volem saber el poble, país, el que vulgueu. Barri,
vecindari,
no sé, que us doni la gana.
En fi, molt bé, doncs... Adeu.
Adeu.
Clara, digues adeu.
Adeu.
Vale.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adeu! Adeu.